Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com totes les setmanes, estem al Converses, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Manel Manchón, que és director d'Economia Digital. Molt bona tarda, Manel. Benvingut.
Bona tarda.
La Maria Jesús Cañizares, redactora en cap de política de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
I el Daniel Arasa, que és escriptor i periodista. Molt bona tarda, Daniel. Benvingut també.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses és el senyor Antoni Fernández Teixidor. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Carles.
Escolti, vostè el volia presentar jo com promotor de la plataforma Lliures, però escolti, portem una estona xerrant amb vostè, jo no sé si és un bon relacions públiques, un gran conversador, expolític de Convergència Democràtica, en fi, exconseller. Aviam, què? Tot plegant, no?
Exactament, Carles, què em pregunta vostè
plegat,
directament?
No? Doncs jo l'he convidat avui per parlar amb vostè política, que li agrada molt, perquè és un animal polític vostè.
Encantat de compartir una taula amb vostès, amb tots els nostres oients, i la satisfacció de retrobar-lo a vostè.
A vostè.
Després de...
I nosaltres a vostè.
Gràcies, molt amable, i de compartir taula amb aquestes persones tan il·lustres. És una satisfacció.
Bueno, hem fet una taula al nivell del convidat, senyor
Teixidor. Gràcies, molt amable, Carles.
Aviam,
molt amable.
Doncs escolti, comencem per alguna cosa que és el més immediat que el... perquè vostè és protagonista aquests dies, que és això, promotor d'aquesta plataforma, encara no partit polític, que es diu Lliures, no? És una plataforma, una intenció política, doncs, que podríem dir que neix amb la voluntat de ser en un futur un partit d'ideologia, podríem dir, liberal, centrista, catalanista. Aquests són els titulars, seria el titular del que serà Lliures en un futur, senyor Teixidor?
Jo crec que tenim un primer titular, si vostè m'ho permet.
Endavant.
Que és el següent.
Vostè és el protagonista.
Lliures té un nom més complet que aquest. Vostè ha dit Lliures, i així ens coneixerà. Però el nom del moviment és Lliures defensant les llibertats. Compte, no la llibertat.
Les llibertats.
Les llibertats. Això crec que defineix un model d'un catalanisme que pretenem modestament posar al dia. Perquè tenim la convicció de que el catalanisme, que ha estat una eina d'importància històrica per la construcció de la Catalunya moderna, i això ho accepta tothom, encara té molt de recorregut. Però sota quins paràmetres? Vostè els ha citat. Estem parlant d'un moviment que es defineix catalanista, que es decideix com un moviment que majoritàriament les persones que formen part no en són independentistes i que és liberal amb aquest toc humanista que vol caracteritzar el nostre moviment. I té l'aspiració, la modesta aspiració d'un dia ser partit. Això no depèn tant de nosaltres, que hi posarem tota la carn a la graella, com de que les condicions objectives i subjectives se n'adonin de que un projecte d'aquestes característiques és no només necessari, que ho crec de veritat, de veritat, de veritat que és necessari, escolti, que és possible.
Vostès es van presentar com a plataforma fa molts pocs dies, el dia 26 d'octubre, a l'Auditori AXA de Barcelona, van aplegar 700 persones, és una xifra considerable, eh?
Sí.
Això vol dir que la cosa deu tenir al darrere vostè bons padrins o bons recolzaments o gent que confia molt en vostè i en el seu projecte.
N'estic agraït i aprofito aquesta oportunitat per donar les gràcies a tantes i tantes persones que van acompanyar-nos aquella nit. Encara no fa una setmana, ho fa just una setmana.
Sí,
molt bé. Era important que hi hagués tanta gent. Quan tens un acte d'aquestes característiques, amigues i amics, l'auditori està ple i hi ha gent pels passadissos, tens aquesta sensació d'estar acompanyat, de que hi ha el caliu suficient perquè allò que fas, si més no, si ha estat de manera un punt espontània, com va ser, doncs sense acompanyat. I això en política és fonamental. Però el més important és la imatge que jo crec que es va projectar des de l'escenari. La imatge d'un moviment compromès, Carles, amb uns quants veterans, em dono fe, però ple de joves arreu. Si vostè mira la fotografia final, veurà 6 o 7 persones, doncs, amb experiència, alguns coneguts, que hem viscut llargues i intenses batalles polítiques a Catalunya, però allà hi havia una quarantena de joves. Aquesta és l'aposta de Lliures. És aquesta barreja de veterania i molta joventut per tirar endavant un projecte polític que tant de bo mereixi l'atenció dels nostres conciutadans.
Sempre fa falta un líder en un projecte com aquest. Vostè és el líder d'aquest projecte, senyor Teixidor?
Li dic com és.
Hi ha algun tapat?
No ho sabem.
Hi ha algun Albert Teixidor. Rivera?
Perdoni, no, el Rivera està a Ciutadans, això no. li asseguro. I malgrat que males veus diuen, no. Rivera està als Ciutadans, fent, per cert, un paper, un bon paper al front de Ciutadans, que crec que li hem de reconèixer. Es veurà, aquest és un moviment basat, és veritat, amb l'experiència d'alguns de nosaltres, i en el seu moment ja decidirem. Primer, aquest moviment s'ha de poder convertir, o part d'aquest moviment, en un partit polític. I un partit polític no s'improvisa, si no vols fer el ridícul. Si vols fer el ridícul, pots improvisar un partit polític cada 10 minuts. Però si tens la voluntat de fer política, has de tenir un instrument ben afinat, ben engreixat, amb les idees molt clares i amb un equip competent per dirigir-lo. Pregunta, Teixidor, està vostè segur de tenir-lo? Resposta, no ho sé encara. I no podem dir a la ciutadania, tenim una cosa extraordinària, vostès veuran. Estem en això. Se'n sortiran, ho intentarem. És tot el que li puc dir, Carlos.
Escolta, vostè, com deia abans del començament, és un animal polític, ha estat al CDS, l'històric partit del senyor Adolfo Suárez, ha passat per Convergència també. Escolta, què el mou a continuar en aquesta primera fila de la batalla política? Per què es fica en aquest embolic? Perquè això que vostè ens explica és ficar-se en un embolic, no?
Depèn de com s'ho miri.
Què li agrada a vostè?
Depèn de com s'ho miri. Quan la política t'agrada, quan tens vocació política, els amics et recomanen com vostè, però no et posis en un embolic. Quan tens passió política i contemples la situació en la que està el teu país, que jo no acabo d'estar-ne satisfet, doncs t'animes sempre que et trobis envoltat de gent que t'acompanyi. A mi em sembla que la situació que avui pateix Catalunya és greu, i és greu per dues raons fonamentalment. Fa molt de temps, massa temps, que estem entestats amb una sola dinàmica política. Aquesta dinàmica política ha ralentitzat molt l'acció de govern que garanteixi la prosperitat dels catalans, i al mateix temps s'ha produït una basculació cap a l'esquerra que a mi em sembla molt preocupant a Catalunya.
Més preocupant aquesta basculació cap a l'esquerra que el debat independentista i aquesta obsessió independentista.
És que es complementa.
Es complementa.
Benvolgut, amic. Es complementa. En quin sentit? Jo crec que l'esquerra sap que només amb postulats d'esquerra, amb capacitat de mobilització i amb generació de tensió poden haver-hi algunes oportunitats. I aquells que haurien de dir per aquest camí no, sisplau, es deixen engrunxar amb aquesta dinàmica. I això, des del meu punt de vista, és extraordinàriament perillós per Catalunya.
Molt bé, obrim ja la resta de micròfons del Converses d'aquest dissabte. Hi ha moltes paraules demanades, tothom, el Manel, Maria Jesús, Daniel, Salvador. La primera a aixecar la mà l'està la Maria Jesús i després el Daniel. Vinga, Maria Jesús, endavant.
És veritat que l'acte de presentació de lliures estava ple de gent, jo vaig anar, doy fe, i diuen que hi havia molta gent d'Unió a l'auditori.
¿Da fe de esto también?
Yo no doy fe, pero diuen.
Escolti'm,
La pregunta és, si vostès estan disposats a establir ponts amb Unió, ells sembla que sí, tot i que vostès es defineixen com liberals, ells són demòcrates cristians, hi ha un altre sector que està per veure si també s'aglutina d'alguna manera alguna plataforma, que és la socialdemocràcia. La pregunta és si vostès també estan disposats a tendir ponts per ocupar aquest catalanisme necessari i orfe actualment a Catalunya.
A la primera part de la pregunta, Maria Jesús, que hi hagi gent d'Unió i d'altres partits en un acte com aquest és una gran notícia. Vol dir que estem combatent el sectarisme i que ens escoltem és una magnífica notícia. I jo n'estic molt satisfet que hi hagués col·legues d'Unió que ens escoltaven. Potser no tants com jo desitjaria, ni potser no tants com vostè sembla que va veure, però n'hi havien i jo ho agraeixo. Segona qüestió. Unió ocupa un espai, vostè l'ha definit molt correctament, de la democràcia cristiana catalana, que és un partit inequívocament catalanista, 85 anys d'història, ho farem la setmana que ve, i no independentista en termes generals, si més no la Unió d'avui en dia. Evidentment que tenim moltes coses en comú i tenim moltes coses a dir-nos i moltes coses que escoltar-nos. Però hi ha un punt en el que jo vull ser particularment precís amb aquesta qüestió. El moviment del que parlem, l'expectativa de la que parlem, el partit que necessitem no és una suma de cicles. Això és fonamental. Naturalment que volem l'experiència dels companys i companyes d'Unió. Naturalment que volem tot aquest tresor polític ideològic que té Unió. Però ha de ser una cosa nova. No ha de ser vist això com una suma de cicles. Els lliures i Unió, no es tracta d'això. És un projecte nou on hi tothom hi cap, on no hi ha limitacions a l'entrada de persones, però que té un ideari. I aquest ideari és liberal, és humanista, és catalanista, és europeista, és el catalanisme posat al dia. Es pot compartir això amb Unió i amb tanta gent, Maria Jesús. I la nostra aspiració és compartir-ho. I naturalment, entre els que ho podem compartir, estan les amigues i els amics d'Unió.
Li han fet una petita opa a Unió, amb el Roger Montañola.
En Roger Montañola...
Home, això el que vaig llegir l'altre dia és que l'havien convidat a sortir d'Unió, sí, el senyor Teixidor, sí, no?
És cert, és cert, és cert. Però en Roger Montañola...
O se'n va amb el senyor Teixidor o es queden nosaltres, però...
Un gran orador, per cert.
En Roger Montañola és un tio esplèndid. És un tipus esplèndid, és un home jove, ple de passió, ple de vehemència i ple d'intel·ligència. Què es pot demanar més? Si a més ets jove, doncs magnífic. En Roger està en el vell mig del moviment lliures des del primer dia, juntament amb altres persones. I darrerament, doncs, Unió ha cregut que no podia compatibilitzar amb dues coses. I en Roger s'ha vist obligat a escollir, i ha escollit lliures. I això naturalment ho respecto. També entenc perfectament la posició d'Unió, com no l'haig d'entendre. Però n'estic molt content i molt satisfet que l'opció d'en Roger Montañola, un magnífic orador, com vostè acaba de dir, hagi estat per lliures.
I ja per acabar, el tema de possibles...
No acabis, dona, després passa el torn i tornaràs.
Xavier Slima, que ara diuen que s'ha distanciat una mica després d'aquesta especulació de perquè és el marit d'Inés Arrimadas.
De qui és, Marí?
A lo millor hi havia un apropament a Ciutadans... Això és veritat que s'ha desmarcat una mica?
D'apropament a Ciutadans, no n'hi ha cap. Com no n'hi ha cap apropament dels que vaig llegint que fem. Som un projecte nou, té la seva personalitat pròpia, respecta a tothom vol dir a tothom, i té el seu camí marcat. I en Cima és una persona que ens ha acompanyat a la Fundació i ens ha acompanyat durant tota aquesta etapa. I té la llibertat de decidir si es vol estar en molt primera fila o no. I jo crec que en Cima ha decidit que hi ha altres activitats que també li interessen. Comptem amb la complicitat d'en Cima, esclar que sí. Ja veurà vostè que no he citat ni una sola vegada l'espòs de ningú, que em sembla que una pèssima manera de definir les coses. Jo estic segur que totes les persones que estan definides per ser espòs o esposa de, se senten una mica menys tingudes. Ja sé que vostè ho fa, no dient-ho vostè. Clar, era per contextualitzar, per contextualitzar la qüestió. Però en Cima això jo crec que interioritza. I és un tio esplèndid. És un magnífic parlamentari, ha estat un magnífic regidor, té un magnífic cap, i ens ajudarà. Doncs estem encantats amb que en Cima ens ajudi i ocupi el lloc que ell creu que ha d'ocupar per les raons personals que tots respectem. Faltaria més.
Daniel, ara sí, vinga.
Sí, jo enllaço bastant en tot això, no concretament la darrer, però d'una manera concreta en aquest espai que pot haver. Vostès, d'alguna forma, han estat en Convergència i Unió, hi ha un espai ampli que tenia Convergència i Unió, ha sigut allò el pal de paller durant molt temps del país, ha sigut molt important, però ha fet una deriva cap a l'independentisme, que és compartit per una gran part de la seva militància, i no sé fins a quin punt, quin percentatge de la seva, dels seus votants. I jo li volia, si vostè, encara que de moment només són moviment, encara no són partit, però que de fer-se partit, que segurament és l'objectiu, evidentment han de tindre una parcel·la d'aquest electorat, i que en bona part serà electorat que abans votava Convergència i Unió, segurament, almenys una part important. Vostè, quina impressió té de que el votant de Convergència i Unió, quin percentatge és clar que no és consell independentista, que per tant pot apoyar les lliures o Unió Democràtica, per entendre's, però que, jo, quin percentatge creu que pot haver aquí de gent que no se sent content amb aquest viratge de Convergència o dir-li PDCAT o com es vulgui?
Sí, és una cosa molt complicada,
això.
És que no, demòcrata, europeu i català.
És que a mi me resulta difícil quasi pronunciar-lo, potser és que tinc el
recorde de Convergència,
no? Però em costa molt.
La nova Convergència ja està.
L'antiga Convergència, digue-me com vulguem.
La nova.
Primer anem a la deriva. La deriva de la clàssica Convergència Democràtica de Catalunya s'ha donat, a parer meu, en tres camps. El partit amb el que jo vaig militar activament durant molts i molts anys no era independentista. Avui ho és. El partit amb el que jo vaig militar durant molts anys no era republicà i no apostava per la república. I avui aposta. I el partit amb el que vaig militar durant molts anys no era un partit fonamentalment socialdemòcrata. I avui ho és.
És més transversal, no?
Socialdemòcrata, avui.
Abans érem...
Els liberals ens sentíem més còmodes i avui ens costa més o ens costaria més reconèixer-nos. Dit tot això, amb el respecte que naturalment l'evolució de Convergència Democràtica de Catalunya em mereix. Només faltaria. Cadascú és el que vol ser. Però jo no acabo, Daniel, de sentir-me identificat amb aquesta deriva legítima. No és el meu plantejament. Per això jo vaig decidir posar punt i final a la meva militància, que per cert ho vaig decidir senzillament no anant a l'altre partit, aquest PDeCAT al que vostè feia referència, i dient que aquesta havia estat la meva experiència. Quina és l'apel·lació que vostès fan a aquesta part de l'electorat? Nosaltres tenim, avui es diu, Daniel, un target, un triple target, un triple objectiu a l'hora de captar vot, hipotèticament. El primer té a veure amb aquest votant al que vostè feia referència. Quin percentatge, Daniel, qui ho sap? Però és molt gran. De persones que han fet l'experiència de Convergència i Unió, moltes de les quals, atenció, s'han manifestat en un moment o altre molt properes a l'independentisme, atenció, que s'han manifestat molt properes a l'independentisme i avui se senten incòmodes amb les característiques actuals del procés. I més enllà de la incomoditat, desconfien. Hem d'ajudar aquest tipus d'electorat a progressar cap a posicions que nosaltres estimem correctes. Segon target, aquí està ple de catalans i catalanes que ens han dit a tots els que estem en aquesta taula, no sé qui votar. No sé a qui votar. Doncs volem tenir un partit, veurem si ho aconseguim, que aquest tipus de ciutadà sàpiga qui ha de votar. O un partit catalanista, un partit centrista, un partit que té el liberalisme i l'humanisme com a la seva màxima referència. I després hi ha un tercer target que a mi m'il·lusiona particularment. Joves, joves i joves que entenen que la política té que ser una altra cosa d'aquesta que han viscut. Jo quan parlo amb molta gent jove diu la política teixió té que haver estat una cosa diferent. I en parlàvem aquí fa una estona amb els contertulis. La política ha estat una cosa diferent i hem de poder rescatar el més noble de la política. I sap qui ho encarna això? Alguns veterans o molts veterans, els joves. I aquest element poder connectar amb aquesta part de la societat i de la joventut que diu volem una cosa nova és per nosaltres un objectiu bàsic.
Manxon, Manel.
Però clar, però hi ha moltes coses noves. Els darrers anys hi ha nascut moltes coses noves. La política nova, que s'ha dit també, no? I vostè ara apel·lava als joves, jo li volia preguntar, ja que li agrada també molt la història, aquests joves independentistes o aquest nucli o aquesta part de la societat catalana que ha apostat per la independència repeteix constantment una frase que és el camí sense retorn, és a dir, que s'ha iniciat un procés que ja no podrà tirar marxa enrere i que per tant anem definitivament cap a la independència o cap a un procés independentista. Com pot aquest moviment parar aquest, diguéssim, la direcció de la història segons aquests independentistes? La primera... Perquè és una dinàmica que a Catalunya portem des de l'any 2012,
Manel.
I no sembla que baixi. Jo li vull també
la primera cosa que hem de veure
fer l'advocat del diable
si existeix
sentit.
Tal cosa com la direcció de la història. Com que tant a vostè com a mi ens agrada la història,
per això li deia.
Això no existeix. La història no està escrita enlloc, però no ha estat escrita mai. Només un pedant podria dir la història està escrita, però vostè què sap? Home de Déu, la història no està escrita. Aquest procés ha de portar irreversiblement la independència de Catalunya? Jo crec que no. I que això tindrà forces problemes que ja en té molts i més que en tindrà al llarg de l'any 2017. A on està escrit el xoc de trens? Enlloc. però forma part del discurs polític natural i ens hem d'acostumar a això. Però no està escrit enlloc. Vostès què poden fer? Nosaltres, si la independència de Catalunya o no es fies a la nostra acció, Manel, estàvem en problemes, perquè serà modesta. Són els fets tossuts que demostraran que progressar a Catalunya significa la concòrdia, la negociació, la necessitat de respectar les posicions dels altres, complir la llei, i això és el que crec que estarem discutint durant el proper 17 amb un context molt i molt complicat. Només l'apunto, un context que del referèndum sí o sí passarem al referèndum no o no. No es podrà reeditar el 9N del passat. Tindrem una convocatòria d'eleccions anticipades que potser li direm constituents. Passarà tot això el 2017 i veurem els resultats i veurem si és veritat que la independència progressa o no. Té un to profètic, senyor Fernández Teixidó? No, és l'anàlisi política la que em fa dir, escolti, el camí amb el que ens movem és aquest i les possibilitats dels actors són aquestes.
I al ciutadà que se li ha venut aquest projecte que al final resultarà fracassat, com diu vostè, què passarà amb tota aquesta ciutadania?
Pues una profunda decepció. Aquí el que hem de procurar, amic Carlos...
I no
se
sentiran enganyats i deixaran d'anar a votar?
Hi haurà una profunda decepció. Clar. Però aquí el que hem d'evitar, de totes totes, és que aquesta decepció sigui imputable al catalanisme polític en el seu conjunt. O sigui, el que hem d'evitar és que la ciutadania de Catalunya cregui que el catalanisme ha portat a Catalunya aquest fracàs. Perquè no és veritat.
Ha sigut un engany, doncs, tots aquests anys.
Però ha estat una molt mala estratègia, ha estat una pèssima estratègia. Cadascú interpretarà com ho cregui oportú, però crec que ha estat una pèssima estratègia. Ens ha portat amb un carreró que jo no veig que tingui sortida, és impossible imposar unilateralment la independència, és impossible que si imposem unilateralment la independència a Europa ens doni suport, i és impossible que d'aquesta manera això acabi bé. Hi ha molta gent que de bona fe ho creu això, i jo ho respecto, clar que ho respecto, com no hauria de respectar aquest capítol d'il·lusions de tanta i tanta gent, però el que li hem de poder dir és les coses no van per aquí i estem a temps de reconduir les coses perquè Catalunya no pateixi una derrota brutal al cap del procés.
Molt bé, estem escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia del Manuel Manchón, Maria Jesús Cañizares, Daniel Arasa, Salvador Guillermo i el convidat d'avui, el senyor Antoni Fernández Teixidó, promotor de la plataforma Lliures, brillant parlamentari i també un polític, com jo diria, de raça. El que li queda per preguntar encara al Salvador Guillermo, que no ha pogut fer la seua, doncs, aquesta primera part del programa. Endavant, Salvador. Sí,
es fa difícil perquè ha obert tants fronts.
Moltíssims.
Que no sé per qual atacar.
Aquest últim interessantíssim, però bueno.
La qual cosa significa que ho passem bé. No?
Doncs vinga, preguntem.
Anem, una idea que jo crec que és important que vostè has posat és el tema del vot orfe. El vot orfe respecte a sobiranisme, perquè s'ha polaritzat molt i que ha quedat, diguéssim, el catalanisme que representava Convergència i Unió desaparegut, i també un vot orfe des del punt de vista ideològic, perquè com que vostè també ha dit, i també ha dit el Manuel Manchón, aquí es parla de nova economia, perdó, de nova política, quan els predicaments que fan són els del segle XIX. I aquí és un vot de càstig que s'ha anat per l'esquerra. A França ha anat per la dreta. Però no és que la gent hagi virat només políticament, sinó que hi ha un vot de càstig molt rellevant que s'ha postulat en lloc a França, sobretot amb la gent de Le Pen, i que aquí, el que ha dit, nova economia, que fa les recetes del segle XIX, i que inclús fan les mateixes batusses que van tindre el segle XIX. Aquest vot de casta, aquest vot orfe, jo tinc la impressió, perquè no puc sumar-ho com ho ha fet la companya de quants democristians hi havia o no en aquella reunió.
No t'ho perdonaran, Cañizares, això. No t'ho perdonaran. Ell els va veure. Ell els té molt identificats.
No, però en el sentit
Maria Jesús,
de que tinc la impressió de que és sobretot de ciutadans informats, de gent que llegeix, que s'informa i que no es troba relativament còmoda i que no sap què votar, aquest votant orfe, perquè una part d'aquest votant orfe s'ha inclinat cap a el que ara es diu nova política, que de nova no té res. Com recuperar aquesta gent orfe que s'ha desviat cap a aquesta que vostè ha dit esquerrització, basculació cap a l'esquerra sociològica, que és certa, però que ha estat com un rebuig a el que s'ha vingut a dir la política de retallades que tenia que fer amb independència del color del partit que governés?
Comencem amb una altra pregunta, que és la següent. Per què a Catalunya l'electorat ha anat basculant progressivament cap a l'esquerra? Per què? Jo crec que hi ha tres raons de fons, i les tres de pes. La primera, la crisi econòmica, que avui ja no està als nostres debats, però encara en patim les conseqüències.
Hi ha les seqüeles.
Dos, importantíssim, la corrupció. No podem estalviar aquesta anàlisi, perquè molts factors dels que s'han produït han generat una legítima, una moral indignació entre una part importantíssima de l'electorat, per no dir que en tot l'electorat. Tres, la qüestió que ens sembla clau. L'experiència a Catalunya ens diu que una hipotètica independència només pot arribar de la mà de la radicalització de l'electorat, Salvador.
No, és el conscient.
És a dir, quan la gent em pregunta, escolti'm, vostè per què creu que el president Mas finalment va pactar amb la CUP? Amiga i amic, perquè no tenia una altra alternativa si volia seguir endavant amb el procés de la independència. Perquè el president Mas d'aleshores, renunciant, i el president Puigdemont, avui governant, saben que només amb la radicalització i amb la tensió social progressa la independència, o el que ells creuen que és la independència. És una visió estratègica. No és que de cop i volta tots els catalans o aquests catalans que acabo de citar s'hagin convertit a les esquerres, no. És que instrumentalment es necessita l'esquerra per donar aquest salt endavant. Això ha generat un electorat que, més que orfe, està molt desconcertat. I després no puc estar més d'acord amb vostè que el seu desconcert creix quan comprova les polítiques i les receptes econòmiques de Podemos, de Podem o dels comuns.
O de la Colau.
Vostè ha estat molt generós parlant del segle XIX o abans, perquè estem recollint receptes que, a més, no és que siguin velles i antigues, és que han fracassat. I això és el que podem explicar a la ciutadania. I, per favor, no cal que tornem a passar pels mateixos errors. La política està, com la història, per aprendre dels errors i no repetir-los, si es pot.
Una pregunta amb aquesta anàlisi que fa. Amb aquesta polarització, Madrid ajuda o suavitza?
No, Madrid no ha ajudat. Madrid no ha ajudat, perquè no han tingut interlocutor. També és difícil tenir-lo. Si vinc a dir-li a vostè que el meu objectiu fonamental és deixar-lo de banda, diguem-ne que la interlocució fàcil no és. Jo comprenc aquí també que això no és fàcil tampoc, però era necessària una mà esquerra, potser en aquest cas millor una mà dreta, que aquests amics
liberal
que no han demostrat, que no han demostrat. Però hi ha un principi que és, des del meu punt de vista, incontrovertible. De dialogar s'ha de dialogar sempre. President Rajoy, president Puigdemont, de dialogar hem de dialogar sempre. Que ens entenem o no, això ja ho veurem. Però sentar-nos a la taula és la principal missió,
obligació política,
d'un polític. I jo crec que probablement des d'aquella banda a la que vostè feia referència, això del diàleg no ha acabat de ser entès correctament, perquè es creia que els principis s'atacaven de manera demolidora.
Manel i sí, Maria Jesús, vinga.
Li volia preguntar, des del punt de vista de, del procés sobiranista, per dir-ho així, vostè està reivindicant amb lliures doncs, a recuperar el que ha estat el catalanisme, però amb la mateixa paraula de lliures, vostè també està apel·lant a aquest sentiment i a aquesta idea de recuperar o d'incentivar els liberals que puguin haver a Catalunya, el liberalisme. Liberalisme és una etiqueta mal vista en el conjunt d'Espanya i a Catalunya encara. Per tant, vostè anirà, entenc que lliures buscarà un segment de la població que pugui ser capdavanter, que pugui influir en el que pugui passar a Catalunya en els propers anys. Però vostè n'és conscient d'aquesta dificultat? Ho dic perquè hi ha una cosa que no canvia des de la transició, que és quan se'ls pregunta al conjunt d'espanyols i els catalans inclosos en el CIS sobre com es situa en l'escala de 0 a 10, 0 extrema esquerra, 10 extrema dreta, invariablement es situen entre el 4 i el 5. No canvia. Canvien els governs, canvia la forma de les polítiques que s'apliquen, però el sentiment de pertànyer a aquest centre esquerra és molt present en el conjunt d'Espanya i Catalunya.
Manel, això és un punt, magnífica pregunta com la fórmula, però és un punt imprecís. Els liberals anglesos són de centre dreta o de centre esquerra?
No, però la concepció que tenim a Espanya i Catalunya dels liberals encaixa amb el centre dreta.
Era per anar al fonament. Anar al fonament. Els liberals a Anglaterra són de centre esquerra, no són de centre dreta. El Partit Liberal Demòcrata anglès. A Europa hi ha liberals de centre dreta i liberals de centre esquerra. Els alemanys són liberals de centre dreta i és un fenomen diferent a l'anglès. El que tracto de reivindicar no és important l'espai on ens col·loquem, sinó les idees que defensem. I sóc dels que crec que el pensament liberal ha fet via sota noms diversos. Avui, moltes de les receptes de veritat emprades a Europa són estrictament liberals. I cap de vostès crec que em contradirà. El pensament socialdemòcrata dels anys 60 o el pensament liberal dels anys 60... Amigues i amics, que està avui més d'actualitat? O sigui, la recepta socialdemòcrata és de l'autogestió als anys 60 i 70. O bé, el mercat amb el suport de l'Estat. Què està millor avui comprès per la ciutadania? La ciutadania s'ha anat fent progressivament liberal perquè els conceptes liberals han fet fortuna. L'únic que falta és que això es reconegui. Però a mi l'última cosa que m'interessa són les etiquetes. A mi el que m'interessa és que la ciutadania entengui per què hem de defensar les llibertats, per què hem de defensar el paper del mercat, per què hem de defensar la propietat, per què creiem que des de l'Ajuntament de Barcelona hi ha un atac constant contra aquest tipus de coses. Per què creiem... Legítim. Per què creiem que el pensament de la CUP és un pensament que jo personalment no puc compartir, que respecto, però que no comparteixo. Per què no m'agrada la banalització de la política? Que l'entenc, però no la comparteixo. Tot aquest tipus de coses són les coses amb les que hem de batallar. I és l'actitud d'un liberal per batallar aquest tipus de coses. Si vostè vol que batallem per aquest tipus de coses, li posem una altra etiqueta, amic Manchón, me la diu. Però batallem per les mateixes coses.
El conjunt de catalans s'ho haurà de dir.
Jo, el que deia el Manel, igual és banalitzar una mica i simplificar-ho, però és veritat que
venint de vostè, això és impossible, Maria Jesús.
A l'acte de presentació de lliures, és veritat que la imatge que es donava...
Que hi havia molts d'Unió.
Que hi havia gent d'Unió, efectivament. Sobretot, perdoni, però jo ho vaig veure així i vostè...
I perfecte, perfecte, Maria Jesús.
Em pot contradir...
Ningú dubte.
La representant del moviment tractor, aquesta que era una empresària, donava un discurs molt massa drets pels treballadors i els empresaris estem ofegats. Una mica, simplifico molt aquest discurs. I
això
és veritat el que diu el Manchón.
Maria Jesús,
que
està molt simplificat.
Ja ho sé, però...
El que deia la Remei Gómez en aquella intervenció era el següent. Hem de tenir en compte que els empresaris, tots els empresaris, per mi un autònom petit és un empresari, I sé del que parlo. No,
sí, que ho pateix molt.
I sé del que parlo, Quan pateix la pressió fiscal que pateix un autònom és un empresari. Quan pateix del paper intervencionista constant de les lleis és un empresari. Quan pateix d'un determinat tipus de seguretat social és un empresari. El que deia la Remei Gómez amb aquella intervenció és els empresaris, des d'aquell mitjà i gran a l'autònom petit, generen riquesa. I això és el que hem de defensar. I hem de defensar-ho perquè és la millor solució pels treballadors. que veiem formant part del mateix projecte de l'empresa. No hi ha una, de veritat, jo visc aquest món molt de prop, Maria Jesús, no hi ha una empresa moderna, no hi ha una empresa que estigui al dia, no hi ha una empresa autènticament dels nostres temps on el projecte dels empresaris i els treballadors no sigui compartit. Si això es separa, no hi ha manera de que l'empresa funcioni. Quan els treballadors estan involucrats, quan els treballadors tenen incentius, quan els treballadors estan a gust, formen part d'un projecte amb el que hi ha divisió del treball. Teixidor, vostè t'ha d'estalviar totes les contradiccions que hi ha? Esclar que no. Però hem de treballar amb aquesta línia per poder demostrar que la pobresa només genera pobresa. I tindrem prosperitat per repartir. I perquè la prosperitat permet distribuir la riquesa. I si això veritablement ho fem amb polítiques fiscals, ara agafo un cas, quasi confiscatòries, jo prefereixo, ja em perdonaran, però que els diners, que part dels diners dels impostos estiguin en mans dels particulars, dels ciutadans, en mans de que estigui abans de l'administració. Crec que els gasten millor. Puc estar equivocat, però crec que els gasten millor. Puc estar equivocat, però defenso aquesta idea de que tenim massa pressió fiscal, que tenim massa ofec fiscal, que es paguen massa impostos i que es tenen que fer polítiques socials sobre la base de l'estalvi amb unes altres partides que no estalviem. Però no a costa del sacrifici sense límit de treballadors, autònoms, empresaris, etc., que pateixen una de les pressions fiscals, aquí hi ha un entès com el senyor Guillermo, que no em desmentirà, patim, senyor Guillermo, una de les pressions fiscals grans, grans, grans a Europa, i una cosa que la gent no diu, i vostè ho sap, ara, amic meu, l'esforç fiscal és un dels més grans que es fa. Teixidor, què és l'esforç fiscal? Els impostos que paguem pel número de contribuents que paguem. I si això ho tractem, resulta que l'esforç fiscal que vostè fa, Maria Jesús, o en Manuel, o en Daniel, o en Salvador, en Carlos, o jo mateix, és molt més gran que el que fa un ciutadà europeu, d'alguns països d'Europa. Vostè creu que aquests debats no són d'actualitat? No creu que aquestes són les coses que interessen als ciutadans? Hem deixat de parlar d'això per estar tot el dia parlant d'una cosa que és important.
De la independència.
Però que no resol els problemes que els ciutadans tenen, a parer meu.
Bueno, però és que al final ens han... Ai, perdó, Maria Jesús,
digues. No, per acabar amb aquest... Tampoc és que jo...
Maria Jesús, aprofita i fot tres preguntes,
sí,
eh?
Sí, et conec i tu trigues molt.
Són curtes incisives. Vinga.
El segon de fa una tesi abans de la pregunta. Vinga.
Acomiadar un treballador és massa car actualment?
Això és concís, eh?
La reforma laboral tan denostada ha estat una bona reforma laboral. I sap per què? Perquè ha permès crear llocs d'ocupació. Si seguim veient el mercat de treball amb el mateix prisma de fa 20 anys...
D'abans.
I d'abans, Maria Jesús, no hi ha solució. Avui volem treball, treball de qualitat i treball estable pel màxim nombre de gent, però les condicions de treball han variat absolutament. Llegia avui un article magnífic, magnífic, d'un magnífic periodista amb un diari, no cal citar-lo aquí, que explicava la situació dels treballadors als Estats Units a propòsit del duel Clinton-Trump, i explicava com està canviant el mercat de treball i com avui la Generalitat de Treballadors als Estats Units tenen probablement un ingrés més petit del que tenien, però probablement hi ha més gent treballant. Per tant, això canviarà molt, com canviarà la manera en què treballem, com canviarà les empreses amb les que treballem, i per tant necessita un estudi. I ens posarem d'acord, Maria, si això ens podem posar d'acord tots, si tots volem el mateix, prosperitat, prosperitat i que la gent visqui bé.
Daniel Arasa.
Bé, vostè, senyor Antoni Teixidor, és una persona que té coneixements molt globals, de, no només de Catalunya, sinó a nivell molt més ampli. No? Li he preguntat precisament, acabem de tenir un nou govern, un nou ja després d'una eternitat enorme, quasi un any, què li diria en primer lloc, què li diria al senyor Rajoy i als seus nous ministres, dos o tres objectius que haurien de tindre de manera immediata. Ara mateix parlava d'aquest tema fiscal, per exemple.
Sense entrar en noms, però sense entrar
en noms. No entro en noms en aquest sentit, però què els diria? I un segon aspecte, creu que la legislatura a Espanya durarà?
El primer, el que els diria és, cal un nou talent. Necessitem un nou tarannà. Un govern que ha perdut la majoria absoluta i qui tindrà governat, que governar amb un control molt gran dels grups parlamentaris, només pot fer-ho sobre la base del diàleg. Volem parlar de la reforma laboral? Volem parlar de la situació de les pensions? Volem parlar de les infraestructures? Volem parlar de, en general, de tots els temes que creiem d'interès? Volem fer això? S'ha de dialogar. Daniel, s'ha de dialogar. La política és diàleg. Per cert, volem parlar de Catalunya? S'ha de dialogar. Podem seguir tancats amb la majoria absoluta que tenia el govern Rajoy a discutir tot aquest tipus de temes? Impossible. Això en quant al mètode, això en quant al tarannà, això en quant a la voluntat de fer. I després, les polítiques, hem de desenvolupar polítiques que ens portin allà on hem d'estar, que és a un país capdavanter d'Europa. Vol vostè que parlem del que a mi em resulta absolutament imprescindible? Mantinguem i millorem la sanitat pública que tenim. Vol vostè alguna cosa imprescindible? Millorem el nostre pressupost en l'àmbit de la investigació. Vol vostè una altra política possible? Apostem per la cultura. Vol una determinant? Reformem l'administració i dediquem part d'aquests diners a aquests temes que acabem d'esmentar. Hi ha tantes coses per fer.
Me permeto una cosa. Administració. Creu, ja, és un aspecte puntual, però creu que, per exemple, a Catalunya, diputacions, consells comarcals i tal, alguna cosa hem de fer molt, molt sèria de canviar?
Hem de fer dues
coses. És un aspecte de detall.
Hem de fer dues coses. Primer, simplificar l'administració i després reformar-la. Què ha passat a Catalunya? I, escolti'm, jo he estat partícipe d'això i sé del que parlo, Daniel, vostè ho sap. Què ha passat a Catalunya? Hem reeditat l'administració espanyola. Tan pobre alforja para tan largo camino. Hem reeditat l'administració espanyola amb els seus defectes i amb les seves virtuts. Compte. Hem d'ajustar aquesta administració. Això no va contra cap funcionari. Al contrari, hem d'ajustar, hem de redimensionar, hem d'entendre la qualitat del servei que presta l'administració. És una altra filosofia. I és una tasca que jo crec que el govern de Convergència i Unió de l'any 2010 es va proposar i els resultats no han estat reeixits i ho han d'admetre com a tal. I tinc un temor. L'alcaldessa Colau parla de quants milers de nous funcionaris?
No ho sé, perquè...
Pues jo sí que ho sé, deixem-ho que ho digui l'alcaldessa Colau. Tinc un altre temor. En governs d'esquerres a Catalunya els propers anys, aquesta administració que avui tenim creixerà o no creixerà? Sospito que sí. De manera que anem amb la direcció equivocada d'allò que hauríem de fer.
Jo, per mi, la aprofito... segona part era... Perdó, segona part. Creu que durant la legislatura...
Sí, té raó. Jo crec que sí. Jo crec que sí. Qui té la paella pel mànec és el Partit Popular. Que no s'oblidi. El president Rajoy, dubto que li passi pel cap presentar-se en una nova legislatura d'aquí 3 o 4 anys. Sincerament ho dubto. Té el dret a fer-ho? Naturalment, la llei no ho evita, però sincerament dubto que el president Rajoy torni a ser candidat del Partit Popular d'aquí 3 o 4 anys. Per tant, el president Rajoy voldrà aprofitar tota aquesta legislatura perquè quedi allò que els polítics volem que quedi, l'empremta del treball que ha realitzat des del punt de vista polític. Però més important que això, que sempre tenen la paella pel mànec, sempre en Rajoy podrà convocar eleccions anticipades, a qui li interessaran les eleccions anticipades? A un PSOE absolutament desorganitzat i absolutament dividit i fracturat? Sospito que no. A uns ciutadans que pensen que pot haver arribat al límit en aquesta conjuntura de la seva expectativa laboral, electoral? Crec que no. Podemos, amb tota la bronca que està servida durant els propers mesos al Parlament i fora del Parlament? Sospito que no. A qui li pot interessar unes eleccions? Potser el PDeCAT? Em temo que no. De manera que no és tant per lo que els interessi els demés, Daniel, sinó perquè no veig que el Partit Popular tingui cap interès en escurçar la legislatura, a no ser, atenció, que el Parlament d'Espanya es convertís en una batalla campal, que crec sincerament que no es convertirà. I sap per què no es convertirà? Perquè el sorprendrà, però entre el Partit Socialista, el Partit Popular i algunes forces més al Parlament espanyol, vostès veuran més col·laboració de la que ara imaginen.
El PDeC?
El PNV?
El PDeCAT?
No, el PNV podria ser un... El PDeCAT està en un altre registre, Manuel. El PDeCAT està en un registre on les seves prioritats són diferents. I el més significatiu, amb tot el respecte pel PDeCAT, amics meus, tots ells el pes que tenen al Parlament fa irrelevant aquesta pregunta.
Està la gallina. Jo... Salvador.
Jo, vostè ha parlat dels joves i no volia escapar de...
Es queden 3 minuters, Salvador.
Dels joves, en el sentit que vostè estava content de que hi haguessin tants de joves. Jo ho entenc com que no hi ha desafectació política, però no com que la política l'han de fer només els joves. Ho dic perquè a vegades hi ha una idea...
Disculpi'm.
Una idea de que tot ho han de fer joves i la gent amb experiència
Salvador,
a prejubilar-la.
Crec que acceptarà el que li diré a continuació. Davant vostè no té precisament un jove.
No, no, ja ho sé.
Per això que ho entén, això.
Però com que l'he vist tan entusiasmat clar, quan ho ha expressat
no,
i clar, volia fer aquest matís que em semblava rellevant.
Absolutament d'acord. Clar que la política és intergeneracional. Més encara. Jo dic als meus companys joves, dic, convé que aprenem. De la mateixa manera que nosaltres vam aprendre dels nostres grans. I la política és un assumpte intergeneracional. Em referia als joves amb un altre plantejament. Ells recolliran aquest llegat. I quan jo parlo de posar el catalanisme al dia, parlo d'un llegat que va més enllà de la situació actual, que els que ho usufructuaran, projectaran i portaran al final són els joves de Catalunya.
I la qüestió que volia fer-li concretament és... Com veu, aprofitant la pregunta que ha fet del Daniel, del tema de la col·laboració público-privada i el debat sanitari, si això és el model que sempre ha tingut Catalunya i que algú posa en dubte?
Salvador Guillermo, això és un altre programa, ja em disculparà.
Però deixi algun titular, deixi algun titular.
Senyor Lozada,
vostè pot, vostè pot.
Ens queda un minut
i no podem.
No, escolti'm,
però vostè, Salvador, precisament em fa la pregunta perquè sap com penso.
Home, i tant.
Ho deixem per un altre programa?
Li tinc un altre.
Escolta, Salvador, el convidarem al mes de febrer, que ja és quan la cosa estarà acabada de constituir com a partit això de lliures, senyor Salvador, senyor Teixidor, em sembla bé?
Em sembla perfecte, però deixi'm fer...
Febrer-març?
Deixi'm que digui una cosa més.
Ràpidament.
Li prometo que ho intentarem.
Molt bé.
I que ens deixarem la pell per intentar-ho. Però els ciutadans han de saber que se verà.
Tiempo al tiempo. Ens queda molt poc per acabar, ja, segons... El dimarts, eleccions als Estats Units, Trump, Clinton. Per qui aposta vostè com a analista polític?
Això correspon als nord-americans.
Bueno, però vostè deu tenir alguna, algun titular clar.
Tinc la impressió que malgrat l'equilibri que avui presenten les enquestes, acabarà guanyant Clinton. Per això correspon als nord-americans i espero que facin la millor elecció possible. Que Déu els ajudi.
Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs posem el punt i final a les converses d'aquest dissabte. Antoni Fernández Teixidor, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostè.
Moltíssima sort i que vagi molt bé. Gràcies també al Manel Manchón, Maria Jesús Cañizares, Daniel Arasa, Salvador Guillermo. Tornem dissabte que ve, com sempre, al Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.